Des de fa segles és una de les inspiracions més presents en tota mena de manifestacions culturals. L'obra de Shakespeare, la poesia i sobretot el teatre han conegut centenars d'adaptacions a tota mena, de l'escenari a la dansa, del cinema al còmic, de l'òpera al videojoc. Que els seus textos estiguin plens universals ha ajudat a eixamplar les seves creacions, amb desenes de personatges que són per mèrits propis una herència cultural compartida. Avui al programa ens centrarem en la música, una disciplina ben present ja en temps de Shakespeare, amb una selecció de peces de to i d'estils ben diferents que han revisitat trames i criatures shakespearianes. Amb en Jordi Puntí, la Xeni Deconova, la Paula Carreras i l'Anna Vallbona farem sonar artistes que van de Verdi a Cole Porter, passant per Bernstein, Lou Reed, Prokofiev o els Smiths. Una quinzena de cançons que són només una part de l'enorme llegat musical del dramaturg anglès. Per tant, com diu a Nit de Reis, si la música és l'aliment de l'amor, toqueu. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Amb la diva de les divas i amb un dels últims exemples reeixits segurament i mundials i universalment aplaudits de com Shakespeare s'ha introduït també en la música popular, tan popular que The Fate of Ophelia de Taylor Swift aquest mes de febrer ha superat el bilió, atenció, bilió vol dir més de 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Com sabeu, és una cançó que va aparèixer crec que l'octubre del 25, va estar moltes setmanes, de fet mesos al número 1 fins que va arribar Joe amb End of Beginning, i també ha esdevingut un altre fenomen, malgrat que efectivament Joe, com sabem, no té res a veure amb Shakespeare. Taylor Swift no és la primera vegada que incursiona en el món de Shakespeare, aquí amb el destí d'Ofèlia, que efectivament és un destí que ella canvia i que fa que no, en fi, acabi ofegada. També té aquella cançó de Romeo and Juliet que versiona d'alguna forma, és una història diferent, una història d'amor al capdavall, però també partint d'aquests personatges. Per tant, avui serà o ha estat, o hem vingut la benvinguda a un programa que serà eminentment, com deia abans, musical i shakespearià, i ben acompanyats i amb molta música diversa. Jordi Puntí, què tal?
Hola, com esteu?
Molt bé, Anna Vallbona.
Hola, com anem?
Paula Carreras.
Hola, què tal?
I Xènia Diaconova.
Com va?
Que heu fet també vosaltres una tria particular de tres cançons, us hem anat de basades en gèneres i estils diferents en l'obra dilatada de Shakespeare. És un programa que podríem fer un cop al mes i continuaríem trobant exemples al món de la música, com al món de l'audiovisual, al món del teatre, per descomptat, perquè ja venim d'aquí. Doncs és ple i és impregnat des de principis del 17 de Shakespeare a tot arreu, però hem començat amb un exemple pop conegudíssim. Jo volia també dir, doncs, quin altre programa podríem haver fet? Bé, doncs podríem haver fet un programa amb les músiques que sonaven a partir literalment de les obres de Shakespeare i amb el context musical de l'Anglaterra elisabetiana, com per exemple un dels personatges més musicals de l'obra de Shakespeare, de totes les seves obres, que és Ariel de la Tempesta. És tot ell, aquest esperit de l'aire, és tot ell música, i tot el que fa pràcticament són cançons. I una de les cançons que va escriure Shakespeare per Ariel en aquesta obra, que és el Full Fathom Five Thy Father Lies, és una cançó preciosa que li va posar música un dels compositors, un dels músics, Robert Johnson, que treballava amb The King's Men, que és la companyia teatral de Shakespeare. I aquesta cançó d'Ariel sona així. poc a veure amb Taylor Swift, però efectivament és, en fi, un llaüt, i Robert Johnson, gran músic que acompanyava els Kingsmen a l'època de Shakespeare i que va posar música a les paraules de Shakespeare per aquest personatge tan, tan singular i tan musical que és Ariel de La Tempesta. Un altre exemple, quantes vegades, en aquest cas una música conegudíssima, tota una obra conegudíssima, que és la música incidental que va escriure Felix Mendelssohn per la representació teatral del Somni, una obra, insisteixo, tant la de Shakespeare, El Somni de la nit d'estiu, com la de Mendelssohn, ben conegudes, sobretot per una part, per una marxa que va escriure Mendelssohn pel casament d'Hèrmia i Lisandra i Helena i Demetri, que són el doble casament que tenim, no?, El Somni de la nit d'estiu. Poques vegades, jo crec, no sé si tota la gent al món que s'ha casat amb aquesta música sap que és aquest binomi, aquest tàndem, Mendelssohn i Shakespeare. Si volem seguir amb Shakespeare, és veritat, jo crec que, no, juntament amb el Lohengrin de Wagner, segurament és la marxa nupcial més coneguda. Doncs bé, és Mendelssohn versionant o escrivint la música incidental per la representació teatral del Somni, per tant, aquesta marxa aquí ubicada. O també podríem haver dedicat un programa a la molt bona música que s'ha escrit també a partir de Shakespeare, però que després ha, com dir-ho, vampiritzat la publicitat per usos que no tenen res a veure, com per exemple aquest conegudíssim moment, la dansa concretament dels cavallers, de la música per ballet que va escriure Prokófiev per Romeu i Julieta. Tot en anuncis de vaixells de pirates, ja em diràs tu per què, l'he arribat a sentir... No?
A mi m'ha vingut un producte de neteja, però sí, potser m'ho estic imaginant.
No, terrible. Pobre Prokófiev, aquesta dansa preciosa, o també dita, no?, els Montesc i els Capulet, en fi, ben coneguda, un ballet meravellós, i en canvi la publicitat. I per cert, jo crec que també canibalitzada per un tal John Williams amb la marxa fúnebre, no fúnebre, però sí funesta, del personatge de Darth Vader, si no compareu-les, i allà també hi ha un diàleg interessant. Bé, haurien estat propostes, són propostes també vàlides, haurien portat per camins diferents en aquest programa, però una cosa jo crec interessant i rica és la diversitat de tries i d'opcions, Paula? Per exemple, la que has començat a... Comença tu, segueix tu, vaja, perquè avui ja serà un no parar.
Sí, canviarem de registre ara,
sí, clar,
una mica,
clar,
perquè jo he anat a buscar la primera cançó que em va venir al cap, jo crec que per mi va ser potser la més evident i vaig pensar me la demano i així me la quedo. Pensava en el Romeo en Juliet dels Dire Straits, que ells la van fer el 1980, però a mi m'agrada bastant més una versió que van fer les Indigo Girls el 1992. The struck Romeo sings the streets so serenade. He's laying everybody low. He's got a love song that he made. He finds a convenient street light and he steps out of the shade and he says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. Yeah, well, he's underneath my window. Now she's singing, hey, la, my boyfriend's back. Oh, you shouldn't come around here singing up to people like that. Oh, anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice were loaded from the start. And I bet, and you exploded into my heart. And I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it's just that the time was wrong, Julie?
els més fans dels Dire Straits potser ara m'estan matant per haver dit que m'agrada més la versió de les Indigo Girls, però és que em sembla boníssima, amb aquesta veu com mig trencada, mig avellotada de l'Amy Ray i l'Emily Silers, que són les Indigo Girls, que és un duet d'Atlanta que estaven actives sobretot als anys 80 i 90. No s'han arribat a retirar mai, però pel que he vist des del 2013 que no fan res, i l'últim que han fet ha estat com una mena de The Essentials of the Indigo Girls, per tant crec que no estan en actiu, però que en qualsevol cas van agafar aquesta versió dels Dire Straits que al final explica la història d'un Romeu, diguéssim, post-romans, allò, és una història que imaginen una Julieta que ha passat pàgina del tot i que ja té una parella nova i un Romeu que està encallat, no?, allò absolutament ancorat en una història que no pot ser i que la va buscar i la Julieta li diu: xato, a mi no m'atabalis, que jo ja he passat pàgina i sí, la vida ara és més fàcil sense aquest mal de cap, diguéssim.
És bona. Cry me a river, li podia haver dit. Molt bé, molt bé. Gran cançó, gran versió també. Que xula la guitarra. Jordi.
Mira, jo ara la primera que he triat és una cançó d'un mestre de la rima i de les lletres i de la música, que és Cole Porter, i d'una cançó que m'entusiasma i que fa molts anys que la canto quan em dutxo, que és You're the Top.
Amb Bella Fitzgerald fent-te'l.
Hi ha moltes versions.
És com un himne matinal, també, no?
Sí. Llavors, sí, no? I a més, com que la rima molt, diguem-ne, i ara ho veureu, doncs vaig agafar... No, jo faig la versió del Louis Armstrong, molt que bona, també m'agrada molt, i després us explico per què. It's poetic, I'm so pathetic that I always found it best, instead of getting them all of my chest, to let them rest on express. I hate parading, serenading, as I probably missed a ball. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You the tops, the Coliseum, you the top, you a museum, you a melody from a symphony by Strauss, you a Bandle Bonnet, Shakespeare sonnet, you a Mickey Mouse, you the Nile, you the Tower of Pisa, Mama, you the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. Buddy, baby, I'm the bottom, you the top.
Meravellosa.
Bueno, va continuant, eh?
Sí,
va
deixant d'ensenar. Sí, la lletra és molt divertida.
La idea és que aquesta és la gràcia, i de fet la referència a Shakespeare és molt breu, perquè diu, ets un sonet de Shakespeare, no? La idea és, la cançó és així, no? És, a més, és també d'un musical, em sembla que és Anything Goes, sí, que el músic o el cantant, vaja, diu, mira, jo quan he de fer poesia sóc patètic, i més sovint el que faig és no dir res, però amb tu ets tan meravellosa que no puc evitar rimar i rimar si cal tonteries, no? I llavors comença a fer aquesta rima que diu, ets el Coliseu, ets el Museu del Louvre, ets la melodia d'una sinfonia d'Strauss, ets un barret de Vendel, ets un xonet de Shakespeare, ets Mickey Mouse, ets el Nil, ets la Torre de Pisa, ets el somriure de la Mona Lisa, a vegades amb rima i tot en català, no?
Sí, sí.
I ets Mahatma Gandhi, aquesta aquí em fa molta gràcia, ets Mahatma Gandhi, ets una copa de brandy, ets el sou de la Garbo, ets de cel·lofana, ets sublim, no? I a més, amb aquest ritme, amb aquesta cosa que va repetint del You're the Top, sí, que vull dir, que clar, jo a vegades pensava, com ho diria? Ets el màxim, sí, però clar, vull dir, la gent ja diu, ets el top.
Clar, vull dir, la gent, ets top.
Ets top, no cal, no?
És meravellosa, jo la tinc molt al cap de la versió d'Ella.
La Fitzgerald també,
que sí. Potser la van cantar junts, també. Perquè...
Jo crec que n'hi ha una versió que la van fer junts. N'hi ha una versió molt última del Tony Bennett amb la Lady Gaga, que no està més malament. No? Sí, se n'han fet moltes versions. Sí, sí. I després hi ha la versió meva, la dutxa, però aquesta no la gravarem de moment.
Llàstima. Doncs tenim una exclusiva. Un dia un gravant, Jordi. No, t'imagines?
Jo crec que per la casa museu Jordi Puntí s'ha de gravar.
Sí, serà. Sí. Segur.
Molt bé, Xènia, doncs mira, abans anaven sonant incursions també més clàssiques i tu has triat-ne per aquí, no, inicialment?
Sí, jo no puc evitar... Admiro el vostre coneixement de la música moderna, però per mi tot allò que va més enllà del segle XIX o principis del XX ja és complicat. Però vaja, en aquest cas començarem escoltant Verdi, un fragment d'Otelo, una de les seves òperes més romàntiques. Bueno, totes són molt romàntiques i molt boniques, però a mi el que m'agrada molt en l'obra de Shakespeare, en Otelo i també en l'òpera, és aquell moment quan Desdèmona, que ja intueix i sap, de fet, que la matarà Otelo, el seu marit gelós i massa crèdul, que s'ha fiat excessivament d'un tal Iago, que li ha dit que la Desdèmona havia estat infidel, i ella sap que morirà. Llavors, en lloc d'expressar el seu propi dolor en una ària, el que fa és cantar una cançó que havia cantat la serventa de la seva mare, que es deia Bàrbara. Apareix un personatge del no-res, que és la serventa de la seva mare. L'únic que sabem d'ella és que va ser abandonada per l'home que estimava i cantava una cançó, que és una cançó sobre un salze. No? Entenc que el salze era com el símbol del dol amorós, i llavors, en lloc de plorar per ella mateixa, plora per un salze. I és meravellós, tant en l'obra com en l'òpera.
Deixa'm matisar que la Desdèmona que estem a punt d'escoltar és una tal Maria Callas.
Sí, meravellosa.
Ens hem quedat així, titolli el fiato. A més, costa molt entrar en Maria Callas fent el que està fent, no? I que és herètic, però endavant, no podem...
Sí, no, clar, aquesta no és apta per cantar a la dutxa, no? A menys que t'estiguis morint a la dutxa, no?
Sí.
Però bé, en fi, és meravellosa. La solitud d'aquesta veu amb prou feines acompanyada per la música, no? És absolutament punyent, no? I, en fi, un altre gran lector de Shakespeare, que era T.S. Eliot, podria haver dit que el salze és el correlat objectiu, sí, de tot allò que Desdèmona sent en aquell moment. Llavors, 70 anys abans que Verdi fes aquesta gran òpera, un altre compositor, un noi capaç, que es deia Rossini, també va fer una òpera que es deia Otelo. El que passa és que sembla que estava més aviat basada en una versió francesa de Shakespeare, en una tragèdia que es deia Otelo ou le mort de Venise, d'un tal Jean-François Jussy, del qual francament no sé res, però vaja, l'obra d'aquest Jussy estava basada al seu torn en l'Otelo de Shakespeare. Llavors, és l'únic cas, en el cas de Rossini, que ell agafa un drama de Shakespeare, encara que sigui passat per una versió francesa, per fer una òpera. Canvia bastant les coses. Per exemple, l'obra no té lloc a Xipre, sinó a Venècia. I tot el drama es desenvolupa diferent. El Iago no és tan sinistre, per exemple, com ho és el Iago de Shakespeare. O sigui, és una versió més lliure, però molt bonica igualment. I allà també Desdèmona canta el seu dolor a través d'un salze.
Exacte, aquest salze que escoltarem en la veu d'una de les mezzosopranos que va cantar, vaja, que ha cantat i que encara canta més Rossini, que és Cecilia Bartoli. Aprofitem per entrar ara, perquè enmig d'una coloratura de la Bartoli no hi entrarem.
Moltes gràcies per posar la Bartoli, que m'encanta.
Sí, és meravellosa.
És que no es pot cantar millor, vaja. Sí. No sé, és que clar, Calas és Calas, però una veu tan càlida clar. Com la de Bartoli, és que no sé qui més la té, no?
Sí, són registres també molt diferents.
Clar, òbviament, no?
Si caieu ara, si torneu d'Arbeca, i això és Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda, programa de literatura d'aquesta casa, estem fent un homenatge musical a Shakespeare a partir de diferents formats, grups, compositors, músics, lletristes, cantautors que han posat música i paraules a la seva obra, en diferents obres de teatre. Ara que estàvem comparant aquests dos Otelos, realment són centenars les versions operístiques de Shakespeare. Penseu que, per exemple, el Somni d'Estiu, només el Somni, hi ha més de 39 adaptacions, una de les quals a Britain, per cert, meravellosa, ja al segle XX. I ara pensava que l'Otelo, que Verdi tenia una fixació molt bèstia per Shakespeare, va fer Macbeth, Otelo i Falstaff, i les últimes dues, Otelo i Falstaff, que les va fer amb Arrigo Boito, el llibretista, van fer un Rei Lear. El que passa és que no es va acabar, va escriure un Rei Lear, que hauria estat meravellós, però no es va acabar d'estrenar mai o de tirar endavant el projecte, no? Per tant, però són tres els grans Shakespeare musicals. Verdi, que estava, jo crec que, intel·ligentment obsessionat amb el signe de Stratford upon Avon. Anna, va, que anem un registre també diferent, m'imagino.
Sí, bastant diferent. Fem un salt a la cultura popular absoluta i ens anem a una cerimònia d'obertura de Jocs Olímpics a Londres 2012. Però això és Shakespeare també,
és
cultura popular absoluta. Allà va sonar una cançó d'un grup que es diu Underworld, la cançó es diu Caliban's Dream, i diguem-ne que fa una reversió del somni de Caliban a la tempesta, adaptat això als anhels olímpics, no? Que és que cada cop més, no he fet cap estudi comparat sobre les cerimònies olímpiques, però però fa la sensació que cada cop més, com que el món passem per una època fosca, també les cerimònies olímpiques llavors fan de contrapunt, no? I fan esperança, harmonia, i fins i tot els esportistes més, anava a dir, més hormonats o més mascles semblen, doncs, New Age, no? I aquesta és una cançó, doncs, que és molt maca de...
Estan trucant tants col·lectius ara mateix.
No, hormonats volia dir testosterònics.
Està bé. Avança. Sí. Escoltem la cançó i si vols després fem una mica d'explicació. Com ho veus?
Sí.
És en aquesta Caliban's Dream, no? El somni de Caliban, és textual de la tempesta?
No, és escrita per Rick Smith, del grup Underworld. Crec que sí que hi ha alguna frase així més mítica que n'agafa. Comença la cançó amb això, la idea de caos, pluja. De fet, jo crec que podríem fer un dia un maragda de pluja i prou a la literatura, ara que hem passat una època de pluges.
Sí,
perquè d'això, la pluja, aquí la idea de pluja i caos es contraposa a això, doncs, el que us deia, de l'esperança, l'harmonia i la possibilitat, doncs, d'anar tots units cap a una fi, apareix la flama, doncs anem molt millor. És una cançó bonica que, de fet, va tenir com molt d'èxit, no sé si la recordeu, però va ser una cerimònia que se'n va parlar molt, perquè era un homenatge a tota una tradició cultural molt potent, on Shakespeare, entre d'altres, tenia molta importància, i a més em cridava l'atenció per la idea d'això, d'utilitzar Caliban, el monstre, també en altres, el monstre, sí. En refer aquest
presumpte
somni.
Presumpte monstre.
Exacte, l'esclau, sí, sí. I fer-li somiar altres coses. Caliban, que també al mateix temps, com molts personatges de Shakespeare, s'acaba convertint en un personatge enormement popular, sí. Gairebé de Disney World, no? I és curiós com això, les reminiscències de Caliban són... llarguíssims.
Que bo, és molt bona tria i molt bona cançó, i també és interessant que sigui, no, un personatge de tempesta que torna a ser, com dèiem, en Burial, l'obra segurament més musical internament de Shakespeare, i vaja, i una de les últimes també, i amb més significacions i més coses per gratar-hi. Jo me'n vaig, com en Jordi, a Cole Porter, que va tocar moltes coses i totes elles molt bones, i era un geni, i bueno, jo de fet el deia tornar a mirar una pel·li amb Kevin Kline fent de Cole Porter, no sé si l'has vista.
Sí, l'he vista.
Que té la gràcia també que hi ha diferents músics actuals fent cameos. Surt, sí, Elvis Costello, sí, cantant, sí, per allà. Surt,
és una bona pel·lícula.
Robbie,
sí,
Williams, sí.
No sé, o sigui, jo crec que el Kevin Kline no s'assembla gaire a Cole Porter, però és igual, tu creus i ja està.
Tu creus, o com va la història, sí, i l'arribada a Hollywood, quan coneix Irwin Berlin i la relació amb els músics. Bé, era una època daurada. Jo em vaig al musical Kiss Me, Kate, de l'any 48, estrenat a Broadway. Kiss Me, Kate és una adaptació de La Foresta Cadumada, que és una de les obres, una de les comèdies de Shakespeare que han passat pitjor l'examen de la posteritat, no? Perquè avui en dia no aguantaria una lectura mínimament feminista.
Tu dius La Foresta Cadumada, eh?
Sí.
Jo hauria dit, a mi em sonava com L'Amanciment de la Fúria.
També, és que en català ha tingut diferents traduccions.
Sí, L'Amanciment de la Fúria. Però m'agrada, la idea de La Foresta.
He llegit L'Amanciment de la Fera, imagina't, i La Foresta Cadumada, no recordo qui va traduir què, però com veiem, i vaja, només cal mirar la cartellera, no la veureu gaire representada. Però Kiss Me Kate és un musical que té gràcia, tal com està muntat a Broadway l'any 48. L'any 53 van fer-ne una versió en cinema, també molt teatral, de la qual ara escoltarem una cançó, i he triat una cançó que és essencialment una sèrie de consells molt divertits que li donen, escolta'm, tu vols seduir una noia, tu vols realment que et faci cas, el que has de fer és citar Shakespeare, no? Per tant, també us convido, com si fos un name-dropping, a anar apuntant els títols i els personatges de Shakespeare que apareixen en aquesta cançó de Kiss Me Kate, de Cole Porter, que es diu així, Brush Up Your Shakespeare.
Today in society go for classical poetry. So to win their hearts, one must quote with ease Aeschylus and Euripides. One must know Homer and, believe me, Bo, Sophocles, also Sappho. Unless you know Shelley and Keats and Pope, dainty Debbies will call you a dope. But the poet of them all, who will start 'em simply raving, is the poet people call the part of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Just declaim a few lines from Othello, and they'll think you're a hell of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what Tony told Cleopatra. If she whites when her clothes you are mussing, what a clothes much ado about nothing. Brush up your Shakespeare and they'll all bow, bow.
Són diferents consells. Brush up your Shakespeare, si heu seguit, no? La lletra diu, això és el que impressionarà, deixeu-vos d'Èsquil i d'Eurípides, aquest és el poeta, no?, que les deixarà impressionades i tal, i té línies molt divertides, no?, això que ara rèiem amb aquesta rima, no?, just declaim a few lines from Othello and they think you're a hitchhiker fella, no?, i seràs un tio formidable. En fi, coses d'aquestes, no sé si en la vida real mai algú ha intentat lligar a cita en Shakespeare i li ha anat bé. En tot cas, ciutatmaragda@catradio.cat, que ens ho expliqui. I, però no, més enllà d'això, Kiss Me Kate, que és un musical que té una certa gràcia, i Cole Porter, que la tocava molt bé, hem de dir-ho. Va, crec que seguim amb tu, Paula.
Sí, seguim als Estats Units, anem una mica més cap a l'oest, però ens quedem al centre, a Denver, Colorado, perquè hi ha una banda de rock i folk que es diuen The Lumineers, que són uns paios que el 2016 van fer un disc que es deia Cleopatra, on incluïen una cançó que es deia Ofèlia, que remet a aquesta Ofèlia de Hamlet. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girl. Since the flood, oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Bueno, aquesta gent, he de dir, que va aconseguir el 2016, ara fa 10 anys, que tot un escenari al Parc del Fòrum de Barcelona, al Festival Cruïlla, cantés a viva veu, una mica tots com podíem, o ofilia, sí, hi havia tot de catalans, alguns expats, no tant segurament com ara, però sí, postadolescents, protoadults i adults del tot funcionals, cridant a viva veu, ofilia, al Fòrum de Barcelona, que no sé si també podríem fer una crida a quanta gent ha cridat alguna referència a Shakespeare, allò enmig d'un festival d'estiu tot suat, no? Doncs bé, aquesta cançó, que evidentment agafa el títol d'aquest personatge de Hamlet, ha explicat el cantant del grup, el Wesley Schultz, que representa no tant la figura d'Ofèlia com la coneixem dins la tragèdia de Hamlet, sinó que fa un símil i li serveix com per fer un paral·lelisme amb el que per ella ha significat la indústria de la música i la relació que ha tingut ella amb la fama i amb aquesta indústria que pot ser molt dura, no? I d'alguna manera agafa com l'arquetip d'Ofèlia, d'una persona que està batallant internament entre l'obediència al pare i l'amor absolut a Hamlet, no? I ell també doncs, es posa en aquesta posició de dir per mi la fama i la indústria de la música, coneixent-la com a tal, amb lo dura que pot arribar a ser, doncs m'ha col·locat també segons com en una posició d'amor-odi, de pèrdua del control, de diguéssim, desaparició del jo, de com d'intentar trobar-se una mica, i ho fa encarnant aquest personatge que sembla que sigui una cançó d'amor, no? Que sembla que sigui com cantes a Ofèlia i en realitat no. I també m'ha semblat interessant per això, perquè a banda que tinc un molt bon record d'aquell concert al Cruïlla de fa 10 anys, que es diu aviat, però sí, trobo que també és interessant com agafar no només el personatge, sinó convertir-lo en un arquetip i fer-t'ho venir bé per parlar del que tu...
Totalment. També ho fa una mica Taylor Swift amb la seva
sí,
Ofèlia.
És aquest...
Ofèlia, que deu ser dels personatges també que han donat més també en pintura
sí,
i...
Sí. La Natalie Merchant.
Això mateix.
Té una Ofèlia preciosa,
sí,
també.
Sí, sí, no ens ho acabaríem. Tu no vas amb Ofèlia, ara,
no? No, no, deixem que canti l'inefable Morrissey amb els Smiths i després us ho explico. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, though I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is all mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? Where the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You say I throw the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you muster right pros and cons, the words you use to be around, don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere. Sí, com que ja ha recitat Shakespeare, ara ja podem deixar de sentir-la. Bueno, aquesta Cemetery Gates és aquesta cançó que explica la visita a un cementiri d'ell amb un amic. Li diu, comença dient, anem a veure el cementiri, Keats i Yeats estan amb mi i Wilde va amb tu, no? És com acompanyar-se dels fantasmes. I van parlant i llavors hi ha un moment on aquest amic cita una frase de Shakespeare que és Earth thrice the sun dance at relation to the dawn, que jo no sabia d'on era, vaig buscar-ho i vaig descobrir que és d'aquesta obra que era Els dos nobles cavallers, que és una obra menor, diguem, no? Però el que té gràcia és que el narrador, que en aquest cas és Morrissey, li diu, no em venguis motos, vols fer veure que aquesta frase és teva i en realitat jo sé que és de Shakespeare, o sigui que no plagis, si has de dir coses, digues-les que siguin teves, sí, sí. Prosa o poesia, però que sigui teva, no? I és una mica la idea d'aquesta cançó.
És una gran cançó, Cemetery Gates, efectivament. L'inefable Morrissey.
El senyor que va escriure una autobiografia i va demanar que la posessin a Penguin Classics. I ho va aconseguir. On, veus? Per cert, és una autobiografia on explica una visita a Barcelona i en el moment està a l'hotel i veu passar al mateix hotel James Baldwin. I aleshores es queda fascinat i pensa, ara li dic alguna cosa, i no s'atreveix a dir-li res del mite James Baldwin, i ho vaig buscar, i efectivament
coincideix.
És més, coincideix que aquell dia jo tenia l'examen de selectivitat i no vaig poder anar a veure els Smiths.
Ostres!
Històries.
Com oblidar-ho, això. Déu-n'hi-do. Anna, amb què anem ara?
Molt bé, un clàssic, pràcticament,
sí,
d'una altra mena. Lou Reed, Nova York, 1989, no hi ha caos, o el caos és d'una altra manera.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus.
Romeo Rodriguez, que ens quedi clar.
Sí, aquest Romeo en Juliet de Lou Reed, 1989, podem entendre-la com una reversió del mite romàntic, però també, sobretot, crec que la cançó és el lloc, en aquest cas. El lloc és la ciutat, Nova York, els traficants de droga, de crack, diu... amb un Romeo que té una arracada a l'orella, que la cosa et fa pensar tot d'estampes d'un Nova York dels 80s, això més decadent, amb el carrer difícil, amb carrers i llocs anomenats de Nova York. També em feia pensar, és ara una mena de diamond a l'orella, ara no tindria cap la força que devia tenir l'any 89.
Segur,
perquè...
clar.
També molt shakespearià, no deien que portava la recada.
Sí.
Sí.
I clar, aquí Romeo i Juliet es volen, però una mica jo crec que el Romeo acaba diguéssim que rememorant o trobant a faltar aquella és una vocació d'un amor que ja no hi és, no? Però sí, és aquest Nova York, és Lou Reed.
Cantant
sempre Nova York, no? I és guai.
És molt xulo aquest disc, és molt narratiu. A més a més, aquí Lou Reed fa una indicació, un suggeriment d'escolta, diu, si us plau, escolteu aquest disc a la primera o l'última cançó com si fos una novel·la, tot seguit, no feu salts, no? Que ho digués aquell any.
També quin disc és?
No, el New York. És un concept àlbum que diuen els entesos. Xènia, crec que et toca a tu. Va, tornem a un àmbit... Mira, veus, ha sonat abans en una altra versió, en un altre moment. Vaja, presenta'l tu, si vols.
Sí, abans hem sentit aquella dansa dels cavallers o de Montesc i Capulet de Prokofiev, que és meravellosa, i ara anem a sentir un altre fragment, que és la mort de Tybalt, no? Aquell moment, el duel entre Romeu i Tybalt, que sabem com acaba amb la mort de Tybalt. Romeu s'ha de venjar per la mort del seu amic Mercutio, llavors acaba matant ni més ni menys que el germà de Julieta. I el ballet de Prokofiev, curiosament, en la primera versió que va fer el compositor l'any 35, era bastant diferent també de l'argument de Shakespeare i tenia un final feliç. Però després va sortir un article al mític diari Pravda, el mític i sinistre diari Pravda, on deixaven molt malament la música de Shostakovich i deien que s'inventava moltes coses, i quan Prokofiev va llegir això va pensar, ostres, jo no em puc inventar ara un final feliç per Romeu i Julieta, canviem-ho, els hi dic als senyors que fan el guió, diguéssim, el llibret del ballet, que posin un final tràgic com toca, i així tothom content, seguim la tradició i ningú no ens podrà acusar de res. I, bueno, en fi, però la mort de Tybalt hi era igualment, per tant, escoltem-la.
La mort de Tybalt Prokofiev, en una versió de la Filarmònica de Berlín, amb Claudia Abbado. Thank you. la cosa es posa fosca, eh? Aquí Tibal li queda poc. Som a Ciutat Maragda, recordem que estem avui fent un homenatge musical a Shakespeare en diferents declinacions, músiques, cançons, peces que formen part de la seva obra, inspirades en la seva obra. Aquí escoltàvem aquest fragment del ballet de Prokófiev, de Romeu i Julieta, concretament el passatge a la mort de Tibal, que ens ha portat la Xènia, i ara volia anar, perquè si no, vaja, m'hauria anat tornat trist a casa, amb el cantautorato italiano, una mica d'italià.
Ho esperàvem,
però és xulo, també té, ja veureu quina, quina, hi ha una mena de baix continu. És la història, perquè tota l'estona anem veient que Ofèlia té molta presència en moltes cançons. Bé, és la història des del punt de vista de Hamlet. Narra un Hamlet o un personatge que és com Hamlet, torturat pels dubtes, en fi, corcat per totes les, ja ho sabem, no?, la lluita interna que té el personatge, i per tant també es pot anar resseguint la lletra. És un cantant que sé que en Jordi alguna vegada en parla, li agrada una mica, es diu Sergio Campmariere, un cantant calabrès, i la cançó i el títol és ben explícit, es diu Il Principe Amleto.
Questi miei versi riveleranno poco, mano su tutto pieni poteri, fui concepito nel fuoco del peccato, dentro al vagito di una prima notte. Diritto al trono senza muovere un dito, solo salito ero un designato, sapevo già che tanto tutto quanto avrebbe poi seguito la mia volontà, senza pensare tanto alle parole, gettavo frasi al vento leggero, come un forte capo, un condottiero, mi seguivano i rampolli di corte. Ma solo con le labbra sorridevo, io nascondevo il segreto dello sguardo, che si fa inquieto, che si fa beffardo, fu il buffone Yorick che me lo insegnò. Ma rifiutavo di dividere gli onori, il privilegio, la gloria e ogni omaggio. Cambiò la storia quando morì mio paggio e fu il disagio che diventò dolore. Odiai la caccia e tutto il suo furore, tenevo il cavallo lontano dalla preda. Nell'urna del fiume io di notte quelle ciume diurno lavavo in me. Mi allontanai dagli intrighi di famiglia, estraneo dalla gente e dal mio ego. In mezzo ai libri io mi sotterravo, ma il pensiero sempre arriva, una smentita. Nella mia vita si spezza ogni filo, discese il gelo con gli amici di un tempo. E l'essere o non essere fu tormento, il dubbio attento che risposte non ha.
Non ha risposte, aquest dubbio, l'essere o non essere, efectivament, estàvem aquí pendents de si deia, no?
Sí, deia.
Forma part del turment i el personatge. Il Principe Amleto, això canta Sergio Campmariere, una cançó del 2012, diria, i un cantautor també prou interessant, seguiu-lo, si no el coneixeu. Jordi, toca tu, pot ser?
Sí, doncs potser escoltem primer l'eclèctic Elvis Costello amb The Brodsky Quartet, perdó, i després us explico.
Florence, bit your uncle.
him on the forehead with a knife and a fork, said that he looked like the devil. Then she said, pass the vinegar, I'm beginning to think that I'm the only one who hasn't taken to the drinking of it. Oh, I almost had a weakness.
Doncs, bueno, que
ara era... el títol ara, no?
Eh? I almost had a weakness, sí, com... gairebé vaig caure, no? Sí. En la temptació, diria. Més, a veure, això és com molts projectes de l'Elvis Costello, és una mica extravagant, no? Barrejar la seva veu amb aquest quartet de corda de Brodsky Quartet. Què es tracta? Aquí van, es diu The Juliet Letters, l'àlbum. Ell s'imagina cartes que la Julieta escriu un cop ha deixat enrere Romeo. Això m'hi he fixat, que així com Ofèlia, també surt molt Julieta en aquestes cançons, i molt sovint és amb la voluntat d'explicar una altra Julieta diferent. No? En aquest cas, en aquest conte, en aquesta carta en concret, escriu al seu nebot i li diu, escolta, em vas enviar unes flors amb unes fotos de la família, jo les vaig llançar al foc, no em vull saber res, però gairebé vaig caure en la temptació de fer-vos cas, no? Perquè, evidentment, hi deu haver una herència per allà que algú ha de cobrar. No? He descobert, cosa que no sabia, que mirant informació, i perquè jo vaig veure aquest espectacle l'any 93 al Palau de la Música. És un espectacle extraordinari i en tinc un gran record. I no sabia que el grec fa uns quants anys se'n va fer una versió en català amb l'Ivan Lavanda cantant les cançons.
Ah, sí?
I amb traducció de les cançons del Joan Sallent. M'hauria agradat. Ara m'agradaria conèixer-la per poder dir com és exactament la traducció d'aquest I Almost Had a Weakness.
Que va, un dels grans traductors de Shakespeare.
Oh, sí,
sempre.
Segur que està molt
fet,
bé.
Busqueu a Ciutat Marac de l'Arxiu, allà trobareu un programa especial que li hem dedicat a Joan Sallent. Amb molt bona part del programa parlàvem de Shakespeare, Elvis Costello, que també surt a The Lovely, ara m'ha vingut al cap el títol de la pel·lícula aquesta que deia,
sortint. It's the Lovely,
cantar,
sí, sí.
It's the Lovely, alguna cançó. Paula, ai, Paula.
Tornem a Broadway.
Tornem a Broadway per revisitar,
reescoltar el que segurament és un dels meus musicals preferits de tota la història i que tot plegat és una mena d'al·legoria a Romeu i Julieta, però en aquest cas estem parlant de West Side Story, un musical del 1957 amb música de Leonard Bernstein.
The most beautiful sound I ever heard. Maria,
Maria,
Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word.
Maria,
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 Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.
Fa de mal tallar, això, no? Sí, és que no es pot, no es pot. És allò de què dir ara, no? West Side Story és aquesta història de dos grups d'una mateixa ciutat, en aquest cas situat a la Nova York dels anys 50, on hi ha els Jets i on hi ha els Sharks. Els Jets són, diguéssim, els americans de raça blanca, i els Sharks són els porto-riquenys que habiten la ciutat de Nova York. grups absolutament confrontats, com podrien ser doncs, els Montaguts, Montaguts es va traduir en català.
Els Montaguts.
Montaguts.
Els Capulets.
Els Capulets. Els Capulets.
Bueno,
sí, sí, però el d'Esclot traduïx Montagut.
Montaguts.
Montaguts, sí, sí.
Sí, oi? És que, sí. Doncs és una mica aquesta mateixa història doncs feta alegoria durant tot el musical, no? que explica doncs això, no? Dos grups molt diferents, molt confrontats en una mateixa ciutat, en una mena de treva que penja d'un fil, no? I llavors una història d'amor que no són Romeu i Julieta, són Toni i Maria, que té aquesta cançó preciosa que es titula Maria, que et canta Toni, a una Maria que encara no coneix, no? I que ja només sentia el nom ja s'ha enamorat, una mica com l'amor de Romeu per Julieta, no? Aquesta cosa super idealitzada que només la idea ja l'enamora profundament i que perd el nord, fins i tot abans de materialitzar-ho i de conèixer la persona en si, que de vegades aquestes coses són un perill i que no t'hi vulguis trobar, perquè són acaba sempre com el Rosari de l'Aurora. Però sí, en qualsevol cas, em feia il·lusió dins d'aquest programa. Totalment. Doncs també
rendre homenatge.
Bad Bunny i Taylor Swift.
Sí, exacte.
Portorriquens.
I a més, bueno, és que és tot meravellosa, podríem estar... Jo la vaig veure també una vegada a l'Auditori, una de les moltes vegades que l'he vist, allò que feia a l'Auditori a vegades al cicle de cinema, sí. amb l'OBC, tocant en directe a la pantalla. Increïble. Hem de recordar que Leonard Bernstein va escriure tota la instrumentació de West Side Story. És la típica instrumentació de Broadway, però després va fer una versió més operística que va encantar, una grandíssima versió també, busqueu el disc si no el teniu present, Josep Carreras i Kiri Tekanawa, fent de... També hi ha moments celebèrrims i molt coneguts, petites, en fi, baralles entre Bernstein i Carreras allà, no?
Bueno, això està gravat.
Sí, sí, per això dic que està gravat a YouTube, ho trobes.
És sensacional aquest vídeo de Bernstein dient això encara no ho estàs fent bé del tot, l'altre dient, home, però és que ja no ho puc fer millor, si no és que acabàvem de trobar...
És una altra mena de batussa.
Que m'estàs demanant.
Sensacional, sí.
Increïble. I West Side Story, només volia matisar o recordar que al marge d'aquesta versió a la Nova York del 50 hi ha una versió molt interessant d'una pel·lícula que va fer Rovira Veleta l'any 63 a Barcelona, ambientada a la Barcelona del Somorrostro, on, que es diu Los Tarantos, on l'enfrontament era entre dos clans rivals, los Tarantos i los Zorongos, per tant, en el món gitano,
sí.
I que és una pel·lícula molt rescatable, amb Carmen Amaya tal, entre les coses, perquè al marge del flamenc ho porta en aquest terreny, veus una persona que no existeix, no? I que té també el component d'interès històric, vull dir que, vaja, s'ha versionat mil vegades, però ara m'ha vingut al cap recordant la transposició tan particular que fa Bernstein aquí amb aquesta pel·li. A qui li toca? Ja he perdut el compte.
A
allà,
mi.
A tu.
A l'Isè.
Cap on? Home, sí, sí.
A l'Isè.
Xiclet de maduixa.
Sí, jo crec que hi ha gent al món que ha nascut per fer cançons enganxifoses. Alizène és una, i si voleu, ella es presenta sola.
Molt bé.
Mademoiselle Julieta, son Roméo dans l'Alfa, de Vérone à Romelcourt, joli syndrome de l'amour, Shakespeare s'amuse de sa muse, l'héroïne trouve qu'il abuse, elle monte vite dans les tours, le grand écrivain aime jouer des tours, mademoiselle le drame. Mademoiselle Julieta, pas vraiment la tata, choisir entre monter du capulet. Mademoiselle Julieta.
Molt bé, molt bé. Sí, sí, l'Anna ens havia promès, no?
Sí, jo crec que no decep, no?
Sempre a favor del petardeig francès.
Exacte. I a més de les rimes franceses, perquè aquí n'han sortit unes quantes de rimes com evidents, però jo crec que Mademoiselle Juliette en après vraiment la tête no té ben bé el cap en Capuleto i l'altre, i el Montagut hem quedat, sí. Doncs és una rima inoblidable i odiosa com ella sola. Fa molta gràcia, Elisa, també, si ens posem en moda festivals d'estiu, jo crec que algun estiu és una cantant que vaig escoltar bastant, mm-hmm. perquè sonava pels llocs, no? Manuel Juliet, ella proposa una mena de Julieta agafant les regnes ella del seu relat, per dir-ho així, rebel·lant-se contra Shakespeare i, per tant, volent viure, fer la fet, fer la festa, i xampanya manta, i també hi posa la coca. Això, i és una Julieta, diguéssim, això, festiva, que no vol admetre el destí que li ha escrit Shakespeare. Sí. Empoderada, d'una altra manera, i amb unes rimes que us poden acompanyar una setmana sencera.
Això mateix, sí, fantàstica. Precomiat, també, d'aquest programa especial que avui hem fet sobre Shakespeare i la música, en tot cas algunes de les moltes encarnacions que té la seva obra. Et diria que fins i tot ens hem deixat els sonets, perquè hi ha sonets que... Les cançons que,
bueno,
que adapten més... A... Sí, els Sting té allà, quan es posen també en format classicista. Bé, no ens ho acabarem, ja farem un capítol 2, i perquè dona per això i per molt més, per descomptat, hi ha 200.000 adaptacions. I m'he estalviat fins i tot, abans parlant de Romeo i Julieta, hi ha una versió que es diu Ram Lila, que és Bollywood versionant Romeo i Julieta. Bé, és un festival de danses, és a dir, tot el que sabem del cinema de Bollywood, allò dura 3 hores i mitja, doncs amb tot evidentment sobreactuat, com tot a Bollywood, i els balls coreografiats, tot explosiu... Però bé, és Romeo i Julieta, en el fons és la mateixa història d'amor impossible i de famílies enfrontades i tot plegat. Imagineu-vos fins a quin punt és universal. Va, que acabarem amb una... Tornem a Otelo, i aquest moment que la Xènia ens ha portat en diferents formats, concretament quan Desdèmona... Bé, és el seu plany abans d'anar a dormir tot just, però en una versió que en realitat és una cançó folk de l'era elisabetiana, que s'ha posat en música diferents vegades, i jo l'he portat en la veu d'una cantant que m'agrada molt, una cantant sud-africana molt famosa per el patà-patà, que és Miriam Makeba.
The poor soul set sighing by a sycamore tree. Sing willow, 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 hand on her bosom.
Willow, 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 efectivament. Tornem al salsa, per tant, a Willow Song, aquesta cançó folk d'aquella època amb la gran veu de Miriam Makeba, així per atemperar una mica l'electropop francès i per anar a dormir d'una altra forma, vaja a dormir o a fer el dinar o el vermut, el que estigueu fent. En qualsevol cas, sempre Shakespeare a tot arreu, també en la música, i avui em molt contents de compartir-la i de compartir-la en una sessió així tan coral, de manera que fins la propera, si whatever it is, que no sabem mai, o sí que ho sabem, però no ho avancem. Jordi, que vagi molt bé.
Igualment.
Anna, fins aviat.
Que vagi bé.
Paula.
A reveure.
Xènia.
Fins aviat.
Núria Ventura, Rosa Silloé i una mica de Miriam Makeba. Som-hi.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
The fresh streams ran by her and my the moans, sing willow, 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 her fresh tears fell from her, and soft in the stones, sing willow, 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 sing willow, 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 my God. Sing on a green willow, 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 willow. Sing on a green willow, my garden shall be.